Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 4 minuts, són dilluns, el primer dilluns de l'any, el nostre primer dilluns de l'any, vaja, el dilluns 9 de gener. Benvinguts al Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat, aquest programa que fem des de les entitats i per les entitats i que volem que sigui un punt d'informació i de trobada, sobretot de trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui arrenquem el programa 118è, 14è de la quarta temporada del Nitrat i primer del 2017, en què tindrem les seccions habituals del programa i farem un repàs al que ha estat aquest Nadal a Sant Cugat.
Pedra i sang, els pessebres, la liada de l'embalat, que ha sigut bastant grossa, i també seguirem la nostra particular història amb les bèsties que ens portaran Marc i la Jota, que ens estava portant la Bet.
A més, us recordem que si voleu que destripem un personatge històric català o bé que parlem d'alguna bèstia del bestiari festiu català, podreu demanar-ho en directe, com també dir-nos el que us vingui de gust, ja ho sabeu. Ho podeu fer al telèfon
93-675-1587 i 93-675-1588.
O bé també per les xarxes socials, @RadioNitrat al Twitter i @RadioNitrat al Facebook.
Com enyorava les vostres veus? Abans de seguir amb el programa, però, farem un breu repàs de l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
Repàs de les activitats d'aquest Nadal i per... I com ho farem, això?
Doncs, ho farem, no?, amb la nostra sintonia particular de partida de botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Doncs sí, i és que com que l'actualitat és tan extensa que no ens l'acabem en una sola secció, hem decidit que farem una cosa poc habitual i ho farem amb un 1x1 que ens ha preparat el nostre estimadíssim Jordi Mateu, però abans, una sorpresa per tu, Jordi. Ah, sí? Feli Pablo. Potser tarda massa.
Que bo.
Buà, això m'ha tornat a... És a dir, els meus berenars davant de la tele en tornar a l'escola.
Mola, és el nostre regal de Reis.
Amb la trepada nocilla.
Oh, mola, eh?
Que no acabava mai el partit dels nassos. Oh, que bo.
Doncs amb aquesta música de Lili Benji hem volgut fer el nostre particular homenatge als 1x1 esportius de les ràdios del país. I volem, doncs, escolta, ens dius, vull fer un 1x1, doncs fes un 1x1. Un 1x1, com el fas? Aviam, què fas aquí?
Doncs direm la cosa que ha passat, no? El fet, jo què sé, quinto. I llavors diré una...
Vols que digui jo les coses?
Vale.
Aviam, quina és la primera?
Quinto.
Quinto!
Sardines. Així és com es van sentir l'embalat. Un any més, èxit rotund, en un embalat que es va quedar petit. Inclús hi havia cues a la porta.
Per poder entrar per jugar al quinto.
Sí.
Déu-n'hi-do.
A part, he d'una cosa. Jo hi era, el senyor Jofre Llombard. Va fer una... Va dir un número amb una rima...
Com?
La del 27. Va ser dura, aquesta rima.
No me'n recordo.
Recorda-la.
La T7. 27.
La T7, sí.
La T7.
Sí, sí, el 27.
Va dir el...
El floquet de neu asseguradat.
Va veure aigua o alguna cosa així. I va dir això. I vaig pensar, mare meva... Sí, com està la vida?
Després ens esplayarem, perquè hi ha moltes coses a parlar del quinto de Sant Cugat aquest any.
Déu-n'hi-do, eh?
I va, seguim, quin és el segon concepte que tens?
Passebre vivent.
Passebre vivent.
Chiqui Park, un altre any es demostra que a Sant Cugat hi ha més nens que adults.
Següent concepte.
Pedra i sang.
Pedra i sang.
Magna cum laude, un èxit rotund a la sala capitular del monestir. repartiment genial per una història digna del Globus d'Or. I no ho dic perquè ens haguessin convidat, ho dic perquè és veritat. La Sant Silvestre.
Sant Silvestre.
Daltònics. Això és el que són els corredors per portar aquestes combinacions horroroses de colors. Cavalcada de Reis.
Cavalcada de Reis.
Sucre amb corona. Quan és més important la fer punteria amb els carmels que donar la carta als Reis. Pista més? De gel.
Pista de gel.
Gin tònic. Després de tantes hòsties que m'he fotut amb el gel, només em faltava la ginebra i la tònica.
Bona guerra.
Sí. Trenet.
Trenet.
Rodalies. Amb aquests no tindríem mai retards.
En té moltes.
En té moltes.
L'arbre
té moltes.
De color rosa.
L'arbre de color rosa.
Prostíbul.
Aquest ja no té ni més definició. Aquí es quedem.
I per últim, llums del carrer.
Llums del carrer.
Una broma de mal gust. El futbol és su passió. Gran sèrie. Us heu fixat que Oliver i Benji sortia el primer gitano japonès? El senyor Marlanders era el primer gitano japonès. És molt heavy, això.
Vols dir que no és el primer i l'últim? Perquè no li deuen a fer gaires més,
Gitano.
Tu aquesta, Pablo, te la miraves? Oliver i Benji, vas aconseguir destriar-ne les vicissituds internes que tenia aquesta sèrie?
Aquesta la mirava.
I què? Vas acabar de veure algun partit, jo no?
Bé, sí, algun sí.
És que és una sèrie... A més, passava una cosa també. Hi havia el Bruce, aquell noi, l'amic de l'Oliver, era el Krilin de Bola de Drac. Era el mateix.
El van reconvertir després.
Sí, és veritat.
Jo és que és una de les sèries gran que no, sèrie, mítica, no mirava, no mítica. Mirava, futbol.
Era
no.
Això i Chicho Terremoto. Ho tenies tot en 2 hores de...
Bé, anem a la pregunta important que ens hem de fer, Jordi. Moltes gràcies pel teu Perú. Pablo, no et desconnectis. Què tal, Nadal? Ja hem vist que per teva, Jordi, molt bé.
En general.
Però així, a part d'aquestes vicissituds sancoatenques, la resta ha anat tot bé o què?
Sí. Família, com cada any.
Molta tradició o què?
Nosaltres som de tradició de cagatió i ja, i després els Reis i punt. No fem, el 24 no fem sopar, fem el Nadal i el Sant Esteve. Res de Pare Noel ni americanades d'aquestes i res, en família, que és el que toca,
que és el que hi ha
la iaia.
Bet.
Jo també en família, sí, és quan...
Intens?
Intensa? Sobretot perquè jo ja començo el 24 a la nit i llavors vaig enganxant 24 a la nit, 25 i 26, o sigui, aquests 3 dies és àpats variats. A més, dona la casualitat que una de les meves germanes va néixer el dia de Nadal i, per tant, és el seu aniversari. Per tant, tens dinar, però a més després tens sopar, saps? Per celebrar el seu aniversari. O sigui, que és com que no acabem mai. Sort que s'acaba el 27, el 26, i llavors tens una mica de treva. Després ja és fins al 31 el que tu facis, i després ja fins al dia de Reis. Res.
Déu-n'hi-do, llavors.
Sí, no. Intens.
I què, Pablo?
Doncs, amb la família.
Com tot.
El just i necessari.
Ell sempre tan... En Pablo, el nostre estimat sí, tècnic senyor. De so, sempre tan eloquent.
Sí.
Bé, doncs ja que no, ningú ho pregunta, dic jo.
No
he parat.
No preguntar.
No
hem, tu, Nacho.
No he parat. No hi ha hagut cap dia que no hi hagi hagut res. Cap dia que no hi hagi hagut res. Més enllà, més enllà que el meu Nadal va començar el dia 23, amb el primer dia de quinto.
Sí, clar.
Que va ser un espectacle. Ja va ser el dia que va començar a haver-hi una mica de cua, el 23, no massa, que la cua bona va ser el dia 25, es veu. El dia 23 es va omplir, molt fort. Ja aquell dia ja vaig arribar a casa tard i cansat i tot. Però és que el dia 24 vam començar vaig fer un dinar.
Vas fer un dinar.
El dia 24, que era divendres, no?
Sí.
Doncs vaig fer un dinar. I clar, més tenia un superet a casa, que no fèiem res especial, però sí que fèiem alguna cosa especial. El dia 24 sempre fem, doncs, com que els nostres dinars familiars no són amb la família concreta de casa, de papa, mama, germanes, sinó amb la gran família grossa, amb la família petita, vam fer un sopar. Però és que vaig engaltar un dinar, un sopar amb la festa que ens vam muntar aquí del Halassan, que com que no va venir ningú al Halassan, vam anar tots a la Xesca. I llavors, el dia següent, un dinar. Quinto. El quinto, aquest més espectacular de la vida, on va arribar a haver-hi 20 minuts de cua per entrar-hi.
20 minuts de cua?
20 minuts de cua per entrar-hi. L'aforament és de 750 persones.
Que fort.
L'aforament de l'embalat, de persones assegudes, persones dempeus, 750 persones.
Això vol dir que hi havia més de 750?
Hi havia... ens vam aventurar a dir que hi havia prop de 1.000 persones.
El pot del quinto seria...
El dia de Nadal es va repartir el premi més gros de la història fins aquell moment i era 300 euros. Es va fer una partida de 2 euros, em penso, que clar, tu pensa, només que juguin 150 persones ja tens doncs, els 300 euros, aquests 300 euros asseguradíssims.
Sí, però és que
volia dir que tenim 200 persones jugant, segurament. Sí, sí. Perquè hi ha un 25% que es queda a l'organització, sempre. 300 euros de premi, és molts diners, són molts diners, no hi ha cap quinto que doni tants premis.
Sí, aquest embalat s'ha quedat petit, doncs.
Aviat. Sí, sí, totalment, s'ha quedat petit.
S'ha de pagar un toro aviat, per quinto.
Clar, hi ha un problema.
Sí.
com hi ha gent de passi la mà per allà, sí, l'altre sí. És sopar, o sigui, aquella nit, el quinto. L'endemà tornava a tenir un dinar gros, el dia de Sant Esteve.
Clar.
I tornava a haver-hi quinto.
Sí.
El 27... Jo vaig tornar a tenir un dinar, aquest cop amb amics. El 28, i quinto a la nit, també.
El 28 també hi havia quinto.
El 28 no vaig tenir dinar, però el quinto vam fer el darrer dia, que és com el més de risses i tal. La darrera partida, avui era aquí?
No, perquè jo treballava.
La darrera partida es va fer un especial boja de 5 euros.
5 euros?
Sabeu quin premi s'ha donat?
No.
500 euros de premi. Hosti. Va caure a una sola persona.
Hola!
No recordo tal bogeria i catarsi de violència gratuïta.
No, hauria de ser un caos allò.
No, jo vaig fugir, jo estava cantant, era la partida que tots els lloros i totes les cotorres fan a l'hora.
Sí.
I van rodant. Jo estava cantant a l'escenari i el que estava davant meu va cantar l'últim número. La pluja de guixes que va haver-hi en aquell moment, guixes, cartrons i altres coses no identificades, sí. Jo vaig marxar a l'escenari. Però, o sigui, com jo vaig córrer, poca gent ha corregut mai. O sigui, va ser el quinto més espectacular que hem vist mai. Dia 31 tornava a tenir un sopar, va ser un sopar també, un alcohol amb un excés de líbido i alcohol per totes bandes,
és el que passa.
Més festa de cap d'any del quinto de Sant Cugat, que es va acabar l'alcohol. Sant Cugat va ser capaç d'acabar-se el seu propi alcohol aquella nit. Van tornar a rebentar l'aforament. No, es va tornar a rebentar l'aforament de l'embalat de Nadal. No sé.
I es van quedar sense... Que fort.
Sí, sí. Bé, es van anar a tots els bars i vam anar a consumir... es van anar a recollir totes les existències de tot arreu.
Mare de Déu. Colla de...
Beodes.
De gens de passar-s'ho bé, no?
Jo estava dins la barra en aquell moment. Jo no vaig... O sigui, el meu cap d'any va consistir en servir coses, perquè jo no vaig tastar una sola gota d'alcohol, perquè és que no em va donar temps a ningú. Jo quan vaig a tancar la barra vaig anar a dormir, perquè és que ja estava mort. No es va parar de servir. No va haver-hi cap moment en què hi hagués algú que descansés. Era impossible.
Bueno, d'això es tracta, eh?
Hi havia cua a la barra de 20 minuts...
Vinga, Sant Cugat s'ha transformat en poble de cua, o ciutat de cua.
700 entrades venudes, és a dir, és una festa que Sant Cugat demana al cap d'any aquí.
Bueno, perquè no hi havia res.
Exacte, i és una festa que no està pas mal muntada. Ho dic jo, perquè formo part de l'organització, però és igual.
Ja, però aviam, que no hi ha poques alternatives més. Tens sí, tens d'altres alternatives, però pagant una pasta.
Exacte.
I que no es tracta d'això, perquè no tothom s'ho pot permetre.
I aquí l'entrada valia 10 euros. Si t'ho muntaves bé, si ets soci de Cal Tamarari, aquestes coses.
I si no,
12.
Ja veus, saps?
Amb dues consumicions, no trobes enlloc, això.
No, un dia com aquest no ho trobes, això. Que va, que va.
Dia 1, una altra dina. Haver-me anat a dormir a les 7, 7 i mitja, 8.
I és per això que el dia 1 ja no tinc dinars.
Doncs, dia 1 vaig anar a dinar amb la iaia, amb les tietes, amb la mama. Com un campió. Jo, l'únic representant de tota la meva generació de la família.
Molt
bé. Soc un heroi.
Ets un heroi?
Soc un heroi, però és que molt clar. Llavors, no tinc cap més dinar fins al dia 5, que és quan vaig anar a veure la cavalcada. Molt bonic tot, com sempre. Després allò que no pots caminar per aquí.
No.
I... Dia 7, últim dinar de Nadal.
Dia 7?
Dia 7.
Dia 6, no?
Sí, perquè el dia 6 totes les altres fan reis a les altres cases, llavors el dia 7 el fem a casa nostra.
Ah, molt bé.
tota la família de meu mare.
Bueno, no està malament,
I eren 20 persones menjant i crec que vam buidar 18 ampolles.
Està bé, del, per seguir el ritme, no?
Sí, i eren 18 persones, i aquella ampolla per persona. Mentre, i mentre acabo d'explicar el món de Nadal, ara arriba
seu entre
nosaltres.
I tota aquesta agenda, calendari que t'he anat xapretat, sense haver fet encara el sopar del programa.
Exacte. I a tot això, per això ve a parlar-ne en Marc. Va bé, benvingut. Ostres, i bon any,
no,
com estàs? Exacte.
No, dues vegades no, eh?
Sí, dues vegades. En portem dues. Una més, va preparar el sopar i tot.
La primera sí. La primera és una vergonya el que vam fer, cert. La segona, però, no, perquè ell també estava... Perquè ja vam quedar així com una mica, va, sí, i al final...
Marc, no, com ha estat el teu Nadal? Estem omplint mitja hora de programa aquí, així.
Ah, val, cap problema.
Sí, tu ves fent, tranquil.
Intentant reposar piles, la veritat. Ha sigut un Nadal d'anar veient família, d'anar afartant-nos. No pensava que diria mai això, però enyorava una amanida.
Quina?
Bé, ara que ja hem parlat del Quinto, parlem de Pedra i Sang. Vau anar-hi?
Sí.
Sí. Sí.
Tenim una anècdota curiosa a explicar.
Sí, molt divertida.
Molt divertida.
Sí.
Nosaltres hi vam anar... Mira, justament, tu no, Nacho, eres
no,
un...
no, jo no.
Tu no vas venir.
No, jo com a director em vaig encarregar que hi haguéssiu.
Com a director, com a excel·lentíssim director ens vas plantar, els teus companys. Però hi vam anar el Pablo, el Jordi, el Marc i jo. El Jordi, el Pablo i jo vam arribar, vam entrar, vam seure i vam guardar un lloc. Vam dir, ostres, en Marc, que no ha arribat encara. Però quan l'espectacle ja havia començat, en Marc no havia arribat. I el problema que va tenir en Marc és que...
Per un problema laboral vaig arribar un minut tard.
Però l'espectacle ja havia començat i com que els actors els tens allà mateix, que estan...
De fet, per tots els oients que no hagin vist Pedra i Sang mai,
exacte,
l'entrada de la sala,
sí,
és la mateixa per la qual entren i surten els actors.
I per tant, no van deixar entrar en Marc perquè el podien confondre amb un actor. Ell anava amb la seva jaqueta, la seva
bossa. A mitja obra, diguéssim, hagués quedat més dissimulat perquè la gent ja estava acostumada a veure entrar i sortir gent.
Però
just a l'inici de l'obra, clar, acabaven d'entrar dos personatges just per aquell punt, que jo vaig veure entrar, i de fet a un li vaig desitjar molta merda, i bàsicament van dir, clar, és que si entres just ara tothom et mirarà a tu i trencaràs l'espectacle estètic. Llavors em van deixar mirar-ho des del claustre.
O sigui que en Marc es va quedar fora i va mirar
tot l'espectacle.
Tot l'espectacle fora, amb un fred que feia horrorós.
Veure'l, és a dir, la posició era molt còmoda, vaig poder gaudir de tot l'espectacle sense cap mena de problema, és més, fins i tot vaig veure l'obra de teatre entre bambalines, perquè clar, estàvem
sortien,
tots els actors
clar, sortien
allà
fora. I llavors
jo vaig estar comentant l'obra amb els actors que no estaven a escena.
O sigui, però... ens pots fer un...
Sí, una... clar, ell ens pot fer una mica de...
Teòricament, a mi el
que un contrapunt important, no?
El que passa entre bambalines s'ha de quedar entre bambalines.
Oh.
Però sí, no, sí, clar, però... jo estava rebent els comentaris del director, de la directora i del...
He de dir, però, que s'ho va cobrar amb galetes.
Sí, et va escalar el pica-pica després.
Sí.
Home, tu, com tothom. Hi havia persones del monestir allà que estaven prou decents. I encara no tenia l'empaig de dolç que ja porto ara.
Era un bon moment per aprofitar.
Bé,
i...
l'obra en si, què tal, aquest any?
Clar, no sé, tu dius aquest any. Jo, per mi, ho confesso, ja ho vaig dir aquell dia, és el primer cop que l'he vist. Jo no l'havia vist mai.
Jo tampoc.
Per tant, no en tenia ni idea. Em sembla
Pablo,
que tots
tampoc?
Els que hi vam anar...
No.
Tots éreu novells.
Tots érem el primer cop... O sigui, era el primer cop que hi vam anar, que la vèiem. I, mira, doncs, la veritat és que la vaig trobar força... Bé. La veritat és que em va agradar. No. Sabia la història, sabia de què anava, però no l'havia vist mai. I això que hi haguessin cançons entremig i text, doncs... Bé, potser vaig trobar a faltar una mica més de text pel que fa... els actors, i potser menys cançó, però perquè jo sóc de menys cançons i més text.
Menys musical.
Menys musical, a mi... 5
cançons no és el més habitual, eh? Generalment en fan 3.
No sé quantes n'hi havia aquí, Déu-n'hi-do,
no? Jo crec que 5
van ser segur
segures.
Que hi eren.
No 5
segur que hi van ser, eh?
Però...
Jo tampoc, però a mi... Clar, potser m'hagués agradat més que els actors haguessin fet més, no ho sé, eh? Vaig trobar em va faltar una miqueta, tot i que tenien diàlegs molt bons i que el dolent era molt dolent i el bo era molt bo i els monjos eren molt monjos, no?
Potser un pèl histriònic, el dolent.
El dolent potser un poc, sí.
Per posar-li una puntilla allò de...
Bé, però és un personatge...
Però és un personatge, el... realment, sí, no. El...
Jo com es deia ara, un vil de cap?
Saltells, no?
El Saltells és molt histriònic. És un cavaller... mal plantat, contestatari, és una mena
rebotat, és un rebotat de la vida.
I això jo coincideixo que això a l'obra es veia, però potser la interpretació la vaig trobar un pèl histriònica, no sé si...
Potser en alguns moments era un poc massa forçat, vols dir, no? Aquella mena de caràcter que ten... Bueno, no ho sé.
En contraposició a la resta, em destacava, però no vol dir que fos una mala interpretació.
No,
és, pel meu parer, potser vaig trobar el personatge un tant histriònic, però a banda d'això, la veritat és que a mi l'obra em va encantar i em va encantar la participació del Pere el Cerimoniós.
Boníssim.
Aquesta és la millor.
Espectacular.
Quin actor l'ha fet aquest any?
El Martínez, aquest actor...
Sí,
Marc Martínez es diu?
No.
No, Marc Martínez no. No sé què...
Pau?
No.
Ostres, bé, mentre intentem emanar-nos de tot el nostre rigor, Pablo, tu l'obra què et va semblar?
Molt bé, molt bé. A més, els punts el repàs de l'actualitat santcugatenca de l'any.
Com ara què? Quins exemples van posar?
Bueno, semàfor per mòbils...
Exacte. Que clar, que de cop i volta estàs allà amb el tema de l'assassinat d'aquest bon home i de cop i volta parlen del semàfor per mòbils, però molt bé.
Que per cert, el semàfor va tenir un número propi al quinto de Sant Cugat, sí.
Pressupostos participatius...
Sí.
De tot una mica.
Van fer una mica de... Sí. Estava força bé.
La part dels pressupostos participatius a mi em va agradar especialment.
La veritat és que sí. No, hi havia puntets allò que... Molt bé. I a més estàvem... Bueno, en Marc menys. Nosaltres estàvem més...
Carles Martínez.
Carles
Martínez. No tinc foto, però és un actor que ha fet La memòria dels cargols.
Ah, sí.
És molt conegut a TV3.
També va fer una... Ara va fer un... Què és? Macià?
Exacte.
És el que va fer Macià.
Exacte.
És l'actor que va fer Macià, exacte.
Sí, sí.
Em sonava i...
És...
Molt bé, però és que a més, en el proper l'obra ja és allò...
Sí.
Arribo al final, faig el resum i dic, mira, com que no tenim clar per qui és això, ja si de cas m'ho quedo jo...
I aquí s'acaba la història.
Sí, sí.
Però el com es tracta tot el moment de la història, l'entrada del Pere el Cerimoniós,
arribar allà
i el text seu d'arribar allà i dir...
Sí.
De fet, a Pedra i Sang hi ha dos reis Pere el Cerimoniós, cada any s'ho van tornant, un és aquest Carles Martínez, després hi ha un altre actor que no me'n recordo com es diu, però per mi el millor és el de Carles Martínez. Jo havia vist els dos.
No sé, ell va entrar allà i...
Que és molt més, és molt més gestual, fa uns gestos que són molt més explicatius. Quan Pere el Tercer Cerimoniós fa aquesta intervenció estranya amb la veu, és molt bona. Molt bona. I de fet aprens que el Cap d'Any és aquell dia, que per això és festiu a Catalunya, bla, 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 bla.
Sí, t'explica tot de coses.
És bastant graciós, a mi m'agrada bastant.
No, la veritat és que a mi em va agradar.
Sí.
Coincideixo que pagava la pena anar-ho
a veure. Sí.
Doncs...
I és una assignatura que tenia pendent, és una d'aquelles coses que...
Jo també és una de les coses que tenia pendents de dir, he d'anar.
I quan arribava el moment, ostres, ja m'he quedat sense entrades.
Sí. A mi m'havia passat una miqueta el mateix, eh?
Doncs aquest any, mira, heu fet una cosa més. Tots heu ballat el Pagli Joan, no entenc?
No.
No, no pas.
No.
Jordi no has ballat el Pagli?
Tenim una potencial parella del Pagli Joan d'aquest any?
No.
Doncs... Bé, pots parlar amb el Pablo i a tu et busquem una altra parella una altra vegada.
Perdona, t'han marxat amb el concurs de l'any passat i tampoc l'havies ballat?
Jo?
En buscar-li parella amb el Jordi
l'any passat? No, un moment, la parella se li buscava el Jordi.
Ja va ser.
I tu no l'havies ballat?
Doncs vas quedar molt tapada, eh?
Sí.
Per què? Jo estava mirant-vos com ballava el Pagli Joan.
Jo ja no puc fer més propòsits per aquest any a la vida, perquè ja no em queda més temps, però poses un repte, buscar-te parella. Te la busques tu sola, que no tens problemes per això. És el Jordi. Que aquest any ja balles gitanes.
Sí. Farem un 2 de 3. Esperem a fer el 3 de 3 més endavant.
Has de fer Pagli Joan, doncs, Jordi. Si fas gitanes, has de fer Pagli Joan.
2 de 3.
Clar, Pedra i Sang ja està. 1 de 3.
Gitanes.
2 de 3.
Gitanes. 3 de 3.
Són les coses que has de fer, no?
Molt bé.
És el teu any del hat-trick.
Les meves compten si les faig a Sant Esteve per a Tordera, les gitanes?
No compten.
Si compten, igual.
Bé, però aquí les havies ballat ja alguna vegada, no?
Sí.
Doncs ja està.
Aquí ja les he fet.
Però amb carnaval?
Sí.
Ah, llavors.
Sí.
Doncs ja està.
El primer any que es van recuperar les gitanes per Carnaval, jo ja les vaig ballar. Jo ja hi era. Això vol dir alguna cosa.
Alguna cosa
no, direm, no ho direm.
No,
no ho direm.
No cal.
Alguna cosa més que vulgueu comentar d'aquest Nadal a Sant Cugat? Jo tinc una cosa més.
Va.
Guanyadors del concurs de carrosses de la cavalcada de Reis que munten els amics de la penya Regalèssia.
Sí.
Club de natació.
Sí. Jo la vaig veure a la carrossa.
I què tal?
La vaig trobar divertida, aviam.
M'encanta, divertida com a subtil eufemisme d'alguna altra cosa.
Sí.
Club de natació, ho diré de memòria, eh? Hi havia també la botiga Sant Cugat Esports com a tercer premi, i segon premi no em vindrà al cap.
Jo no me'n recordo tampoc del segon.
I això però vaja, que cap entitat de la coordinadora ha pogut fer seu el premi.
Hi havia bastoners.
Que bastoners sempre s'ocorren bastant. Sí. Aquest any sembla
que no ha sigut suficient. Sí, aquest any ha anat una mica just de temps.
Sí, no? Perquè tampoc hi ha hagut gaire rebot. Perquè sempre aquest any, cada any em demanaven ajuda per muntar la carrossa i aquest any no m'han dit res, vull dir, ui, no estan fent res.
Anaven de Port Senglars, hi havia gent que els deia que si anaven de llops, que si anaven de tions, vull dir, va haver una mica de mal... No vam acabar de...
Saps què passa? És que,
anava per Senglar i que et diuen que si vas de tió.
Sí, és complicat, és rarot,
Sí, sí.
De tota manera, home, hi havia com molts...
És frustrant,
bastant. Sí.
Hi havia com moltes bèsties d'aquestes, a les carrosses. Vull dir que hi havia molts per Senglars. No sé si és que era el tema estrella. Com que estem
ves que no sigui un símbol de la ciutat.
Bé, possiblement, igual ho haurem d'instaurar, això, com a símbol de la ciutat. No, ara ja ha canviat, jo crec.
Bé, la cosa que més es veu pel carrer últimament no és per el gall.
No, són per Senglars.
Però sí, el gall és una cosa de la qual en parlarem, i sí, no d'aquí massa, perquè no, s'està costant Carnaval també,
sí.
I si bé avui volíem fer un repàs del que ens espera al llarg d'aquest any, us ho faig ràpid, no sé si ens deixem alguna cosa, coses de les que parlarem segur, un al Carnaval,
sí.
I gitanes, que sí. Es va fer públic el nombre de balladors balladores d'aquest any. Agafeu-vos, 340 persones.
Em vols explicar com ho fareu, això? La plaça no s'allarga, eh?
Mira, una petita, no petita confessió d'aquestes, però l'altre dia, allò que passeges per Sant Cugat i et trobes a un grup de la comissió de gitanes assentant-se en una terrassa amb el portàtil i li preguntes, què esteu fent? Diu...
Mirada en cabir la gent.
Busca un lloc on posar tota la gent que davalla gitanes.
És molt greu,
és molt fort, no sé
No sé com s'encabeix això.
Heu pensat a parlar amb el camp de futbol de la penya Blaugrana?
És que... O el mateix de Collfabà. És molt difícil, però és que és molt bèstia. Que hi ha 10 quadros més que l'any passat.
Mm-hmm. Clar, és que és una llàstima, perquè el que mola és fer-ho aquí a la plaça.
Si es fes a la plaça, hi ha maneres de fer-ho a la plaça, però sí. Implicaria fer fora tot el públic.
Bueno, podem tornar a treure la meva proposta de tirar a terra la muralla.
Amb 340 sí. Persones, igual tampoc cal massa públic.
Ja
ens ho veiem.
Potser no hi ha públic.
Potser sí.
El Ball de Gitanes segueix creixent, i això que ens deien, que de fet hi ha una línia, una de les presentacions que es feien del Ball de Gitanes d'aquest any era justament el creixement constant que hi ha hagut, i es veu com al principi doncs, un creixement més fluix, hi ha una crescuda exponencial els últims 4 anys, el de fa 2 anyets que s'ha estabilitzat, i llavors dèiem, doncs, si la corba aquesta s'estabilitza, vol dir que aquest any serem 2-3 quadros més com a molt. Sí, el creixement és aquest, però clar, de 2 a 3 a 10.
Clar, és que 10 quadros són molts quadros.
És que és un 40% més de personal.
I són 80 persones.
Són 80 persones que les has d'encabir a un ball gegant. És molt gros, és molt gros. I que la gent segueixi matant per ballar gitanes.
Quants novills hi haurà aquest any? 3.
I espera't a veure les anys.
Bueno, va, si és un problema, em sacrifico, i aquest any tampoc no ballo gitanes.
No.
Tu balles.
I... Tu ja estàs. No.
Tu balles.
Jo em puc sacrificar per Sant Cugat.
No cal. Jordi, no cal.
No cola, no?
No cola.
No vale. Cola. Ha sigut un bon intent.
I a més, parlant de gitanes, acaben de fer un tuit dient que acaben de penjar tots els tutorials del ball a YouTube.
Clar.
O sigui que totes les noies ja poden aprendre's el ball directament des d'allà. I...
Els nois també els hi cal, eh?
Sí, els nois els hi cal moltíssim. Perquè les noies els ensenyes un dia i el tenen après per 2 mesos. Els nois els ensenyes un dia i impossible.
I el següent dia els has de tornar a ensenyar.
No, aquest següent dia, al cap de 5 minuts. Dit això, anem un moment a publicitat i de seguida tornem amb la secció de la Bet i del Marc i les bèsties i tot això. Vinga, va, fins ara!
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
restaurant El Galliner, digui'm.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Amb vols més? Jukebox a Cugat.cat. Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
Mon pare se'n va al mercat, mon pare se'n va al mercat. Crompo una burra ciega, ullà, ullà, crompo una burra ciega.
Ben tornats al Nitrat, el millor programa de cultura popular de Sant Cugat. Mentre els nostres estimats convidats i col·laboradors s'acaben el seu berenar particular, consistent en una bossa de patates que hem obert aquí traïdorament entre vosaltres, us delectàveu per continuar sentint-nos, la Bet torna al programa, torna en aquest 2017, i seguim amb la Jota.
Sí.
Que em sap molt greu, però és que no hem trobat jotes del Camp de Tarragona.
No passa res, tranquils. Ho il·lustrarem amb aquesta música de fons que tenim, que està molt bé també.
Fet
no
l'espoiler, de què et parles avui?
A veure, és que normalment us dono temps que sapigueu de què parlo, però avui ha sigut una mica allò pim-pam.
Sí, tot ha sigut pim-pam. Avui m'han llegit el guió en rècord.
Jo em sé la resposta a la pregunta de les jotes de la Vall d'Aran, no?
Ah, sí, de les jotes de la Vall d'Aran.
Has fet la pregunta de...
De què parlo?
De què parla?
De què parlo? A veure, no. Continuarem
parlant... Hi ha jotes a la Vall d'Aran?
Sí.
Primera notícia.
Sí.
Ah, que bonic.
Oh, claro.
Que maco. M'agrada més aquell lloc encara.
Ho veus?
Acabem de solucionar un guió d'una setmana.
Mira que bé. A veure, avui parlarem no d'una jota concreta, d'un lloc concret. A veure, sí que ens centrem en la zona d'aquí, no ens anem cap a l'Ebre ni cap a Tortosa, ni, bueno, cap a aquesta zona no, perquè ja n'hem parlat una miqueta, en vam parlar una mica. Per tant, parlarem una mica del que fem aquí. De fet, sobretot avui en dia podem dir que la jota es balla al País Valencià, a Mallorca, a Menorca, a les Terres de l'Ebre i a la Franja de Ponent. És on encara avui en dia es manté més viva aquesta tradició. Val? També es manté en contextos folk a la ciutat de Barcelona, però que llavors no vol dir que això sigui... havia tingut bona salut a la zona del Priorat i a la zona del Camp de Tarragona, però ara s'ha quedat una miqueta allò com que és complicat. A les terres del Pla de Lleida i al Pirineu també hi ha jotes. Uh-huh. I, de fet, evidentment, totes tens la part ballada i la part cantada. Per altra banda, recordem que això és una dansa de parella oberta, val? Amb unes exigències tècniques mínimes. Recordo això perquè és molt important, perquè precisament ahir que jo vaig tenir assaig de gitanes de Sant Esteve, parlàvem de la jota i parlàvem que avui en dia quan es balla una jota normalment es ballen amb rotllana. Uh-huh. I ara quan tu dius que la jota no es balla amb rotllana és com que et queden
com
mirant
que no,
amb
com
una
no,
cara com
no.
Volguem dir, perdona? No, la jota és un ball de parella o pot ser fins i tot un ball individual si tu vols. Un ball de rotllana no és, no, això no se li pot dir jota. Si vols se li pot dir un ball de jota, si tu vols, però una jota no, perquè no és el mateix. Per tant, cal pensar en això, que quan veiem una jota ballada amb rotllana... A més, és que jo sóc incapaç de ballar una jota amb rotllana, vull dir, jo sempre em perdo. No en sé. I amb l'altra persona que també en parlàvem també tenia el mateix problema que jo. No sabem ballar jotes amb rotllana perquè no n'hem ballat mai. Llavors ens costa molt. Doncs sapigueu que normalment, com sempre, sempre n'hem parlat aquí, uh-huh, és una dansa de parella. Un ball viu, alegre, provocatiu, en el qual doncs, els balladors insinuen el contacte físic amb la parella sense que aquest arribi a produir-se. És veritat que hi ha zones on t'acostes... No. Exacte. Ojo que vin, però no. A veure, què podem dir més d'aquesta jota? Doncs un exemple que podem tenir que ens podria semblar allò que potser ho hem vist alguna vegada és el ball de Majorales, que això podria venir d'una jota. De fet, és un ball de parella i depèn de com, si tu fas algunes evolucions, les evolucions que es fan, doncs et podries recordar a una jota. Estem parlant de la nostra zona, eh? No ens n'hem anat ni cap a Mallorca, ni cap a Terres de l'Ebre, ni cap a País Valencià, eh? Sinó que estem aquí. També podem parlar, per exemple, d'una altra peça, que seria el ball de mantons, que és doncs, amb el que juguen els balladors, no? Amb els mantons, i també podria ser una mena de jota. O fins i tot el que comentàvem un dia, que era el ball de coques, que també
Sí, també.
Ho podem definir com a jota. Els balladors, generalment, per parelles, normalment es disposen amb rengleres i normalment se solen tancar, sobretot en les festes d'hivern, per tant, parlem de la zona del Pirineu, amb al voltant d'una foguera. Les melodies, com ja ho hem comentat aquí, continuen sent de ritme ternari i poden ser doncs, interpretades per diferents formacions musicals. Un dia ja en vam sentir jotes amb banda, jotes amb gralles i tabal, uh-huh, formacions de corda, de vent, que aquestes
de tot
podríem dir que serien les més habituals, eh?
Exacte.
Després també parlem de les jotes cantades i de les jotes dansades, que diríem. Que, a veure, tenen molts punts de contacte amb el que seria l'estructura musical. De fet, és una forma de comunicació que es pot assimilar o es pot associar, com si diguéssim, al festeig o a la festa. Per exemple, hi ha les rondes que són interpretades per colles de joves que s'organitzaven per anar a cantar a les noies de nit. Sovintejaven en els moments de l'any en què les feines del camp eren menys feixugues i això acabava ballant jotes a la plaça, per exemple. Era una manera de...
La típica cosa que dius, va, anem a fer... Anem a buscar en aquest i fem quatre cançonetes i
exacte,
ja està.
Li vas a cantar
et lies i acabes muntant un sidral de la vida.
Et lies i l'acabes liant, exacte. A veure, l'any a Catalunya, l'any 2011, quan diem a Catalunya parlem del Principat, eh? No estem parlant de països catalans, perquè si més no ha passat aquí. Hi va haver un acord, l'acord 57/2011 de 22 de març, que declara la jota element festiu patrimonial d'interès nacional. Això està aprovat per la Generalitat de Catalunya, eh?
Déu-n'hi-do. Doncs, no ho sabia, això.
Sí. Això va ser l'any 2011, que es va doncs, declarar la jota element festiu patrimonial i d'interès nacional. Parlem, com sempre, que parlem de jotes ballades, hem de parlar, com no, de cançons, evidentment, perquè normalment les cançons sempre acompanyen la música. La temàtica amorosa és la que domina, com sempre, però no és l'única. Però bàsicament podríem dir que sí. Les rondes transmeten l'opinió, per exemple, podríem dir, d'un grup social, d'un grup d'amics, com poden ser, per exemple, o com poden ser els fadrins, no? Membres d'una colla o societat, i també doncs, poden ser jotes que parlin de col·lectius o de diferents esdeveniments organitzats per col·lectius. De fet, l'avantatge de poder cantar aquestes jotes és que sovint han estat una forma d'expressió política, s'han utilitzat per queixar-se, no? Com comentàvem a l'inici, no? De Pedra i Sang, que
sí,
doncs, la jota també s'ha utilitzat moltes vegades per doncs, denunciar, per criticar o per... Com que la lletra normalment N'hi ha que sí que entenen, però n'hi ha que la lletra es pot improvisar, doncs és l'avantatge. I ja per acabar, recordar-vos quins són els instruments que s'utilitzen, que normalment sempre trobem que són els mateixos, val? Guitarra, guitarró, bandúrria, llaüt, castanyoles, instruments com ara gralla, com ara tabal, doncs això és el que ens pot portar o que ens pot fer ballar una jota. Vet aquí, doncs, avui hem parlat de les jotes d'aquí, que no és que tinguin molta diferència.
Abans els llocs.
Sí.
Els llocs de on es fan jotes, on s'han fet jotes.
O sigui,
on s'en fan habitualment, es dic Camp de Tarragona.
O sigui, on es ballen avui en dia, on es balla encara ara és País Valencià, Mallorca, Menorca, Terres de l'Ebre, Franja de Ponent i en contextos folk, podem dir, a la ciutat de Barcelona. Llavors... I també es pot fer en altres ciutats, però en aquest context no context de que sigui una cosa que fa la gent del poble, sinó que organitzen un taller, t'ensenyen a ballar la jota i llavors tu fas.
Llavors, entenc que la jota del Ball de Gitanes seria més un context folk que no pas una ballada general?
Sí. En principi, sí. Entes. Se la podries denominar d'aquesta manera.
Has dit abans també que la Vall d'Aran també es feia?
Sí. A la zona del Pirineu, a la zona de la Vall d'Aran, al Pla de Lleida, a les terres del Pla de Lleida, aquí però se'n fan molt poquetes, ja quasi bé... No és com les 4 o 5 zones que he dit a l'inici. És igual que a la zona del Priorat i del Camp de Tarragona, fins ara doncs, havien gaudit de molt bona salut i últimament és de menys en menys que es ballen jotes. De manera espontània, de manera que la balla, que ho balla la gent del poble. Em refereixo a això, com qui surt a ballar una sardana, doncs aquí ballen jotes, d'acord? Vet aquí, doncs per avui...
Déu-n'hi-do el capítol de la jota catalana.
Avui era una miqueta llarguet, sí.
Doncs res, crec que em proposaré com a missió pròpia la de trobar les jotes que es feien en aquests llocs poc habituals, com les del Priorat, Camp de Tarragona en general. Crec que té a veure amb alguna cosa amb la Vall de Valencians, però això ja ho buscaré després.
Sí.
I sobretot la jota del Pirineu, necessito trobar-ho.
Busca també jotes del Pla de Lleida, perquè també n'hi ha,
Doncs ho buscarem.
Sí, perquè són curioses.
I mentre busquem tot això, en Marc torna a aparèixer i ens torna a portar una de les seves bestioles.
Quina bèstia!
Bona nit, Marc, com estem?
Doncs molt bé, excel·lentíssim, director. Moltes
ben tornat gràcies. De nou al Nitrat. Trobava a faltar la teva impertinència.
Confons impertinència amb adulació.
Una altra que m'apunto. Doncs quina bèstia ve avui aquí? Quina és la primera bèstia en entrar al... Quina bèstia del Nitrat?
Doncs mira, avui hem portat una bèstia més de prop. Hem tornat als dracs, que fa temps que no els hi fèiem cas. Però...
Això vol dir que no hi ha tetes avui? Ja,
això vol dir que no hi ha tetes avui.
Bueno, vinga, adéu, fins demà.
Adéu, Jordi.
Adéu, Jordi, que vagi bé.
Però abans de tot voldria felicitar a Reus perquè ahir va sortir la notícia que serà la ciutat encarregada d'organitzar les festivitats del Bestiàrium d'enguany, el 25 de novembre, vull dir que encara falta
25
temps.
25 de novembre?
Sí, recordeu que el desembre us vaig parlar dels Premis Best?
Sí.
Ara, doncs, la festivitat aquesta del Bestiàrium, que és la gran festa del bestiari europeu, s'utilitza en aquest certamen per fer l'entrega dels Premis Best.
Doncs delegació Nitrat al Bestiàrium el 20 pel novembre.
Em sembla una magnífica idea, la veritat.
Però perquè... directes d'allà.
Però pot ser interessant perquè fan una trobada de bèsties prou important. Catalunya és dels llocs d'Europa on hi ha més bestiari, però sempre hi ha la sort de poder veure alguna colla que ve de fora. Llavors, com que és un merder i els de Reus s'hi hauran postulat amb molta il·lusió, però com sempre estàs muntant una d'aquestes trobades, et fa molta il·lusió quan t'hi presentes i després te'n fa molt poca la setmana abans, doncs donem molts ànims i l'enhorabona.
Molts ànims, sobretot.
I avui us he portat una bèstia molt més d'aquí a prop i una miqueta més arran de mar encara que Reus, i és la Fera Foguera, el drac de Sitges. El drac de Sitges va ser construït el 1922, és a dir, ja no parlem d'un drac de 18 anyets o de 30 anys, com havien portat moltes bèsties últimament, a partir de l'encàrrec que l'Ajuntament va fer a l'artista sitgetà Agustí Ferrer i Pinto, i va ser presentada el 23 d'agost d'aquell mateix any. La gràcia de tot ja és l'anècdota de com es va presentar, perquè es va presentar després del Castell de Focs, arribant damunt d'una barca i desembarcant allà al punt de la punta. I en aparèixer la bèstia va resultar en el seu moment una modernitat extraordinària, perquè tenia com una personalitat molt marcada i estava totalment desvinculada de les representacions típiques del bestiari. De fet, tenim alguna foto per penjar al Twitter de més. Veureu que és un drac atípic.
Ho busco, mentrestant. Mhm.
Les cròniques expliquen que després dels focs d'artifici, i ara llegiré un fragment de la revista El Baluard del 26 d'agost de 1922, quan els timbals del Ball de Diables, les gralles de totes les danses, les músiques que fins aquell moment tocaven al peu del monument del Greco, cobrien l'espai fins la punta on desembarcà la fera foguera traient foc pels queixals i per la cua, rodejada d'atxes de vent i lluminàries diverses. La comitiva anava presidida per gegants i sols la més rica fantasia podia concebir i executar un espectacle semblant. Els vius colors de la fera foguera i les danses triomfaven sobre la foscor. Les músiques resultaven més cadencioses barrejant-se amb el ritme del mar. Se va quedar poètic fins i tot al final del text.
Doncs és aquesta bèstia que tenim aquí ara mateix en pantalla, que és de colors...
Correcte.
De colors no, però n'hi ha dues, sí. N'hi ha una de color blau i una de color verd.
Correcte, ara parlarem també dels colors. És la gràcia també d'això. Aquesta mateixa crònica assenyalava que el nom d'Agustí Ferrer era pronunciat per tothom amb gran elogi per l'admirable execució de la fera foguera, modelada i pintada per ell amb la col·laboració de Domènec Forment, que s'encarregava de la part estructural. En tractar-se d'un ésser marí, a l'hora de pintar la bèstia, recreàvem les tonalitats blaves, blanques i morades i amb una forta gamma de taronges. Uh-huh. Tenia cara de gat feréstec i cua de peix. Amb el pas dels anys, la fera ha experimentat diverses transformacions que han afectat principalment el pintat, fent que agafés les tonalitats més verdoses que heu vist en alguna de les altres imatges.
Sí.
I va ser el 2011 quan Josep Pasqual dugué una restauració integral del drac amb l'objectiu de retornar-lo a la seva imatge original, que és la blavosa blanca i morada amb elements taronges per donar-li un toc de color.
Clar, és que són dos dracs, pràcticament, i no és un només pintat.
És el mateix,
si els mires,
però...
veus les dues imatges i a primer cop d'ull semblen dos dracs, però en realitat és un mateix. L'element llença foc tant per la boca com per la cua. Ja sabeu que el drac és la bèstia més usual de les manifestacions populars catalanes. No té el component de les víbries, però és el més popular. Es troba estès també en la majoria de pobles del món i ha estat present en les cultures primitives, orientals i clàssiques. La seva morfologia revesteix l'element de qualitats agressives i símbols de perillositat, cosa que amb els diables hi ha a casa, i remeten allò advers a la figura del monstre antediluvial, l'enemic primordial que cal dominar, que cal vèncer, i elements
similars. Déu-n'hi-do la bèstia aquesta, eh?
En la nostra tradició, els dracs són reminiscències dels entremesos medievals que representaven l'infern, el mal i el diable amb les seves lluites contra l'home. Sembla ser, però, que en un primer moment representar plagues i mals averanys que podien comprometre les collites. Ja n'havíem parlat en algun moment. I és quan va passar a simbolitzar els flagells del cristianisme, és a dir, el pecat i el paganisme. Aquelles coses que es van fer d'anar adaptant les cultures paganes perquè quedin més integrades. Per festa major, el drac de Sitges desfila entre les colles del Ball de Diables i davant de l'Àliga de Sitges, que també un dia li haurem de dedicar alguna secció. Els seus portants i timbalers van uniformats amb una samarreta que els identifica com a colla perdó, i amb els tradicionals pantalons de xarpellera, cenyits amb una faixa i decorats com els diables, però amb elements decoratius al·lusius a la bèstia. Els diables de Sitges, si busqueu alguna imatge, van amb uns tratges que són més aviat d'un color beix, amb elements vermells com una cresta i les banyes, i porten diferents símbols pintats. Doncs en el cas dels portadors de la bèstia van identificats amb dibuixos que representen el drac de Sitges. El drac també compta amb uns versos satírics anònims, mateix que parlàvem abans, els típics versots, que recita un dels seus portants al migdia de la vigília de Sant Bartomeu.
Fan una festa major
i per Sant Bartomeu, doncs és tradició que la colla del Drac té uns aversots, així com la colla de Diables en té uns al mig del correfoc, ells també en tenen uns.
Té una... Ojo, perdona que t'interrompi, acabo de trobar una imatge del Drac de l'any 1922.
Una en blanc i negre que surt amb una, 8 amb... o 10 membres de la colla al voltant, potser?
No, 4, però el vestuari és...
Aquesta no l'havia vista.
És magnífic, és magnífic. La mostra, sí. Us la pengem al Twitter ara mateix perquè veieu que és magnífica.
Sí, de fet, és una de les colles que he trobat amb més història al voltant del vestuari.
Sí, eh?
No hi he entrat especialment a l'hora de preparar la secció, però n'he après bastant dels elements com han anat variant, perquè a més ho tenen documentat i tot. La Fera Foguera és el, no diríem el més important, perquè això és desmereixer, però sí el més famós del bestiari popular de la zona del Garraf, i s'utilitza sobretot a les desfilades de la Festa Major. També és veritat que fins on jo tinc constància és l'únic drac marí de Catalunya.
Drac marí?
És l'únic drac marí.
És blau. Oh.
Perquè el dofí de Barcelona, sí, està catalogat dins del bestiari com a drac, cosa en la que jo discrepo, perquè vull dir, és un dofí.
És que és un dofí, i està catalogat com a drac.
Si mires en l'arxiu, allò, tipologia de bèstia, posa drac.
No pot ser, si és un dofí com una casa.
I aprens a pel sac.
És una cosa que haig de parlar amb el bestiari i de dir, senyors, jo no estic d'acord amb aquesta...
No, és que...
Clar que també, abans de dir-los, senyors, no estic d'acord, els hi preguntaré quines són les motivacions,
perquè
són bastant més doctes que jo en la matèria.
Perquè potser no hi ha una classificació de dofí.
Però fins on jo en tinc constància, és l'únic drac marí de Catalunya.
Val.
I es defineix, com hem dit, pels seus colors. Reflecteix l'etapa simbolista del constructor, que també és una cosa molt, molt interessant de veure, la biografia i l'obra del senyor Ferrer Pinto, amb les seves formes abstractes i modernes, allunyant-se, com ja hem dit abans, de les representacions tradicionals de les feres fogueres arreu del país. A banda d'això, és interessant la restauració que es va fer a partir dels registres fotogràfics. Ja estic pendent de localitzar un llibre que he vist que tenia bastantes coses. Ja, quan l'hagi trobat, si voleu, podem fer una ampliació.
Sí.
La fitxa tècnica de la bèstia, i ara sí que té alguns elements que són interessants, està feta de cartró, pedra, fusta, tela metàl·lica...
Això deu pesar mogollon, no?
Quan pesa?
En algunes dades posa 100, en altres posa 105 quilos.
Que 105 quilos?
Sí. Té una llargada de 3 metres i 11 centímetres, una amplada de 115 centímetres i una alçada de 229. Està carregada interiorment per una persona, encara que he trobat en alguns escrits que inicialment la portaven dos.
És que això, 100 quilos costa portar-ho, això.
És que això pesa molt, eh?
I segons els registres formals del bestiari, consta que van amb uns 20 bastaixos i un total d'uns 50 membres de la colla, però això, aquestes són unes dades que poden no estar actualitzades.
D'una sola bèstia portar tanta gent és déu-n'hi-do, eh? És bastant de respecte per la bèstia,
m'agrada
bastant.
Si la bèstia porta 100 quilos, jo crec que necessiten bastaixos cada X temps.
És el que demanem, perquè pesa molt, eh? Per això n'hi ha tant, suposo, pel pes que té.
I és bastant, a banda que sí que surt fora del poble, les seves festes més tradicionals són la Festa Major, que és el 23 i 24 d'agost, i la Festa de Santa Tecla, que també fa sortida per Sitges.
Doncs, déu-n'hi-do la bèstia que ens has portat avui, la Fera Ferotge del Drac de Sitges, vaja.
Aquesta li tenia ganes des de fa
temps. Sí, eh? I a més, obria aquest primer any, que recordem que seguim tenim obrint el concurs, que si voleu mai anomenar una bèstia, parlem aquí d'una bèstia vostra, el vostre bestiari, entreu a un sorteig d'un llibre...
El celler dels llibres.
Del celler dels llibres, bàsicament, si respon a la pregunta que toca al moment indicat, us cau un llibre.
Correcte.
Ja està. Un cop al mes. Que això que podeu fer pel Twitter, el Facebook i tal. I nosaltres ara se'ns està menjant el temps, així que passem directament a l'agenda, a veure què ens porta la setmana i el mes i la vida de la gent de les entitats de Sant Cugat.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
I és que seguim, tornem, perquè després d'aquest Nadal tan intens reprenem la normalitat i els assajos de gitanes.
Aquest dilluns i dimecres, a partir de les 10 del vespre, hi haurà assaig de ball de gitanes de carnaval, recordeu. No us podeu adormir, el ball de noies ha canviat i cal que assistiu a l'assaig per aprendre el ball, del qual ja se n'ha tancat la participació.
I seguiríem amb l'agenda gran, però no ens queda gaire temps, només recordar-vos que la resta d'entitats que trobareu a la pàgina de la web tradicional sancugat.cat fan una aturada, han fet una aturada aquest Nadal, però hi tornen, ara, hi han tornat, ja estan totes funcionant, perquè és que avui, demà comencen assajos de castellers, tornen a haver-hi assajos de gitanes, ai, de castellers, de bastoners, tornen a haver-hi assajos de les bars, Mediterrani torna a la feina, Diables torna a la feina, tothom torna a la feina, i les trobareu totes, a, com he dit, a tradicionalsancugat.cat.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
Aquí, aquesta secció, com sempre, us recordem que podeu enviar-nos les vostres propostes perquè el Jordi segueixi descrivant personatges mítics del joc de comptes.
Que envieu el que envieu quedarà sense cap, potes ni mans i sobretot no us caurà bé.
El Jordi, mentre es recupera d'aquesta fusivitat que el que caracteritza, nosaltres diem que també podeu seguir aportant les vostres bèsties i bestioles pel Quina Bèstia.
Doncs això, que esteu convidats a fer-nos les vostres propostes de bèsties i us podeu endur un llibre de premi.
I que ho podeu fer a través del facebook.com/radionitrat, pel Twitter @radionitrat, al correu electrònic nitrat@cugat.cat o bé per col·lar un missatge a la plana de l'Hospital 51 de Sant Cugat del Vallès. I arribem al final del 14è programa de la quarta temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
El programa l'hem fet possible, com sempre, Navet Porqueres, en Marc Trevent, Jordi Mateu, en Pablo del Canto, les vies de son, jo mateixa, Nacho Ferrer, que us ha parlat fins ara. Us esperem el proper dilluns, a la mateixa hora, amb més Nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana!
Molt bona setmana.
Adéu. Adéu.